Jordi, bé, pel que queda de jornada, esperem doncs que tinguem aquesta mica d'inestabilitat en forma de núvols que ens anirà afectant cada cop més, perquè esperem ja cada cara aquest vespre doncs ens afecti aquesta borrasca, aquest front del nord-oest, que ens portarà poques conseqüències, per això més núvols que no per res, i ambient això sí, fred, ens porta també fred a darrere. Per demà al matí esperem que a primeres hores del matí encara ens afecti aquesta borrasca, que sí, que fins a ben bé mig matí ens podia portar algun fenomen puntual i aïllat, algun ruixat, que podria ser forma de calabruix o neu granulada, però vaja, seria fenòmens aïllats perquè l'ambient seguirà fred i ens afectarà la borrasca. Aquest sistema afrontarà el moment de més fred del dia. Al llarg del matí, per això, s'anirien trencant, ja marxaria aquest front i al centre del dia tindríem més clarianes. De tota manera, com que ens ve amb aire fred, al centre del dia de demà, dimecres, esperem que la temperatura màxima encara segueixi fresca, és que al voltant dels 9 o 10 graus, no variarà gaire. A la tarda també serà més aviat de núvols prims, núvols mitjans, que emblanquinin el cel, i ara que al vespre ens tornarà a afectar una mica més de nuvolositat perquè ens aportarà un altre front del nord-oest, però que de moment, per demà dimecres al vespre, no esperem més conseqüències. Això doncs per avui, esperem que les temperatures siguin estables, aquest vespre nit ens comenci a afectar més el front del nord-oest, per demà a primeres hores una mica de pluja i en conjunt al centre del dia per la tarda. A més, tranquil el dia, però les temperatures seguiran tant de nit com durant el centre del dia bastant fresques, amb de ple hivern normals per aquesta època de l'any. Això és tot, Jordi. Fins demà.
Gràcies, Agustí. Fins demà. Fins aquí arriba l'Infogart de Ràdio Silenci d'aquest dimarts. Us recordem que demà a les 8 del vespre torna una nova edició del programa de consulta ciutadana de Ràdio Silenci, l'alcaldessa respon. Si voleu enviar les vostres preguntes perquè les responguin directe a l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, tenim el vostre correu, aquest correu a la vostra disposició, rsilenci@jlagarriga.cat. Per més informació ens podeu seguir al Twitter i al Facebook, mentre que també us podeu descarregar l'Infogart al podcast de Ràdio Silenci. Nosaltres tornem amb més informació dimecres. Us deixem amb el programa Les 7 Llunes amb Susana Nina. Acabeu de passar un bon dia.
Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga.
Centre Namasté us ofereix aquest programa.
Benvinguts a les 7 llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau les 7 llunes.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Benvingut, oient habitant de les 7 llunes. Moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a través de la TDT, internet i o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes. A la nau màgica i radiofònica comandada per Edgar Colomer, el nostre comandant i tècnic de so. I la veu que escoltes, Susana Nina, quiromassatgista terapèutica amb nocions de facioteràpia, astròloga, mestra de Reiki i Tarot, la bruixeta Set Llunes de la Garriga. En aquest viatge 131, programa 13 de la cinquena temporada, ens dirigim com sempre cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la humanitat i els misteris de la ment, amb la companyia dels nostres tripulants col·laboradors, com la Núria Dalmas, que avui ens parlarà de la meditació i ens convidarà a participar a les gratuïtes que podeu gaudir els divendres a Centre Namasté La Garriga. I també, i especialment en aquest programa especial, ens acompanya Rosalía Zavala García, una bruixeta molt especial que vull que tots escolteu atentament, doncs té moltes coses a explicar-nos, però amb la que vull fer-vos 5 cèntims del seu llibre que us convidem a llegir, No és fàcil ser bruja. Així que enlairem la nau, la nostra nau màgica, i si ens acompanya es puja el volum de la ràdio, l'ordinador, la TDT, doncs ja comença les 7 llunes. Molt Molt bé, abans de començar us recomano el meu llibre acabat de sortir del forn, Tejiendo almas, algo más que casualidad, que està tenint molt d'èxit. La veritat és que no m'esperava que agradés tant i que tanta gent em digués que estan vivint les experiències i tremolant fins i tot en alguns moments de por, que no era la meva intenció. Ho haig de dir-ho, però suposo que he aconseguit el que volia, que poguéssiu viure les experiències tal i com les vam viure i sentir en la nostra pròpia pell. Si encara no el tens, el pots encarregar directament a l'editorial Ediciones Dédalo. El telèfon on te l'enviaran directament a casa és el 93 312 01 62 i el correu electrònic hmediatica@gmail.com. Tejiendo almas, algo más que casualidad, es tracta d'una recopilació de més de 100 casos reals, 555 pàgines d'experiències paranormals i extrasensorials, fets reals que hem viscut en primera persona jo mateixa, col·laboradors del programa, oients, investigadors i alguns dels meus consultants de tarot i usuaris de Reiki, explicades tal i com van passar, sense cap mena de decoració, perquè les revisqueu com nosaltres en aquell moment. El títol és Tejiendo almas, algo más que casualidad, l'autora jo mateixa, Susana Niná i Ardèvol, la bruixeta Set Llunes de la Garriga, i el telèfon per encarregar-lo al 93 312 01 62. El correu electrònic hmediatica@gmail.com, hgmediatica@gmail.com. Vull agrair-vos a tots els que veu venir la passada setmana a la presentació de Barcelona a la sala mediàtica del carrer Espronceda. Moltíssimes gràcies a tots. La veritat és que és genial conèixer els oients i els lectors en persona. Petonets màgics per tots. I per la Violant Muñoz, de l'editora que es va encarregar de tot, per la Yolanda Martín, que ens ha cedit la seva fantàstica fotografia per la portada, i a Josep Maria Ibáñez Gandia per la seva companyia i grata presentació, a qui potser algun dia tindrem per aquí al programa. Recorda, oient i habitant d'aquesta nou programa, els descomptes pels oients en les consultes, sessions i cursos de tarot i reiki o massatges. Només m'ho has de recordar quan demanis hora i que a la web setllunes.com, tot en lletres, setllunes.com, trobaràs les prediccions, articles, rituals, horòscops i un munt d'informació màgica. L'has d'escriure tot en lletres, recorda, setllunes.com. També tens a la teva disposició el grup del Facebook, la Set Llunes Programa de Ràdio, i el correu electrònic amb el set en número lessetllunes@radiosilenci.cat per deixar-nos les teves recomanacions, preguntes, crítiques constructives i tot el que ens vulguis dir. Els que ens escriviu entreu directament a participar en el sorteig màgic d'aquesta temporada d'una carta astral natal, una consulta de tarot, una sessió de reiki i un quiromassatge terapèutic.
Tot el misteri a les Set Llunes.
Com us he estat anunciant al Facebook, a la web de Radio Silenci, en el Twitter, al blog, a tot arreu, avui fem un programa especial en el que ens acompanya Rosalía Zavala. La Rosalía és mestra en el moviment d'energies per l'ajuda del ser humà i té la maestria de diferents branques màgiques com el Reiki, la màgia amb espelmes, flors de Bach, meditacions guiades, radiestèsia, contacte amb àngels i éssers de llum blanca. També fa neteges integrals de l'aura, eliminant treballs de màgies obscures. És tarotista i creadora del curs taller sobre proteccions i neteges energètiques, Aprende a protegerte. A més de presidenta de l'associació Centro Agna d'Amistat i Ajuda. I l'autora, autora entre cometes, després en parlaré perquè m'ho acaba d'explicar, del llibre No és fàcil ser bruja, del que parlarem amb ella i us convidem a llegir-lo si la voleu conèixer una miqueta més. Molt bona nit i benvinguda a les Set Llunes, Rosalía Zavala.
Molt bona nit, encantada d'estar en aquesta nau.
Encantadíssima jo de tenir-te avui aquí al meu costat. Ens ha costat una miqueta congeniar les dues agendes, sí. De bruixetes ocupades, i per fi ja et tinc aquí. No sé si en la presentació m'he oblidat alguna coseta.
A veure, hi ha coses, però tot això són lletrerets, jo dic, no?
És el que currículum, són, el
són
currículum.
Titulines. A veure, realment, jo sempre dic el mateix, no? Jo em considero sensitiva, com moltes, com tu, som sensitius, i bueno, a partir d'aquí doncs, anem aprenent coses que anem afegint a la nostra vida, i són eines que tenim. Però realment tot això doncs, són això, titulines.
Comencem una miqueta pel principi per conèixer. Sí. Una miqueta. Ens podries explicar quan vas començar a endinsar-te en aquests mons ocults? Com va començar tot?
Bueno, començar... jo dic que em van agafar com si fos una titelleta, i em van portar. Perquè realment, a veure, des de petita jo veig els éssers els desencarnats. O sigui que la meva infantesa i la meva adolescència va ser de terror, terrorífica, perquè jo vaig passar una por que si jo als 15 anys em diuen que jo tinc que dedicar-me a això, bueno, el no que dic és bueno, retumba les parets, no? Llavors jo sóc comptable, vull dir, res a veure. I especialista en soldadura per alta freqüència, vull dir,
res a veure.
Llavors jo no pensava mai dedicar-me a això, perquè el que jo tenia era por. Era por. Però bueno, què ens passa? Que sempre tenim aquesta curiositat perquè aquest món ens crida. I llavors, doncs mira, als 15 anys jo ja tirava el tarot al meu aire, no? Però ja tirava el tarot als amics, a la família, però bueno, com un divertiment, no com un ofici ni com algo que pensés que fes. Després va haver una època en la meva vida en què, bueno, jo això doncs, pràcticament, bueno, feia algun curset, alguna coseta, però perquè em feia gràcia. No més enllà. I després, doncs, vaig tenir un problema.
Sí.
En el que la meva vida, bueno, pues, el meu exmarit necessitava un tractament d'algú perquè tenia un problema de doble personalitat. Llavors em van dir que existia una cosa que es deien flors de Bach. I vaig dir, bueno, li vaig dir, mira, anem a un terapeuta d'això, que m'han dit que això t'anirà bé. Clar, el primer que et diuen, jo no estic boig. Dic, pues mira, si Mahoma no va a la muntanya que vingui. I vaig començar jo a aprendre flors de Bach.
Vale.
I per aquí ja em van enganyar. Perquè ja em van enganxar, perquè darrere d'això ja, bueno, pues vaig aprendre màgia d'espelmes, vaig aprendre ja, d'alguna manera vaig conèixer la meva mestra. Jo sempre dic que a la meva vida he tingut una mestra en majúscules, terrena, mestra terrena. I aquesta, pues, em vaig estar pues, uns 8 anys amb ella aprenent, i va ser un no acabar d'aprendre, era un curs especial que ella tenia que fer, i que el va fer, i que vam començar pues, dos classes de persones i vam acabar dues persones al cap del temps, però clar, vaig aprendre moltíssim. Llavors, bueno, doncs em va ensenyar moltíssim, em va ensenyar una cosa que és molt important, a protegir-me.
Molt bé.
Perquè és molt important i li donem molt poca importància, i em va ensenyar també a tenir respecte i por a aquest món, però un poc controlat. Perquè el posa una eina. Quan tenim por, què passa? Pues que tot sentim, escoltem, veiem tot al 100%.
Més atents.
Els sentits estan tots alerta. Llavors, això controlat és una molt bona eina.
Molt bé.
I bueno, va haver un moment que va dir, nena, camina sola. I llavors m'va entrar el pànic. Llavors,
què
vaig
fer? Ara què
faig? No, pues contactar amb els mestres de l'altre costat.
Molt bé.
I llavors, a partir d'aquí, clar, tot allò que d'alguna manera... bueno, pues estava una mica més amagat o dormit, pues, clar, va ser quan tot es va començar a moure. I realment, pues, bueno, fins aquí vas aprenent més coses, vas fent més coses. També practico, soc practicant xamànica. A part de la meva feina.
Mira, veus, però... m'havia descuidat una coseta.
No, saps què passa? Que això normalment no ho poso als currículums, perquè jo no treballo com xaman.
Vale, però ho fas servir, són coses que saps.
Ho faig servir perquè arriba un moment que quan estàs molts anys ensenyant, fent teràpies, necessites menjar. Sí. És com si dius, bueno, necessito ser alumne. I llavors jo quan faig els meus cursos de xamanisme, disfruto com a alumne.
Clar.
Vale? Disfruto com a alumne i disfruto realment amb unes eines que moltes vegades és el mateix que fas, però d'una altra manera.
Però no li dones la importància que després dius, mira, veus, jo ho estava fent per intuïció.
Exacte.
I veus que allò realment està funcionant.
Llavors, bueno, pues, la mestra de xamanisme, que jo sóc alumna d'Alicia Lungas, i el primer dia que em va conèixer em va dir, usted hace lo mismo que yo, pero de diferente manera. I realment és així, però bueno, necessites disfrutar també de ser alumne, de no estar sempre allà ensenyant.
Sí.
I bueno, el camí és aquest.
I també fent els cursos també no aprens, perquè jo moltes vegades ho dic, fent els cursos només ensenyes tu,
mira,
també aprens.
Un mestre, la paraula, jo accepto que em diguin mestre des del punt de vista de que tots els que fem cursos són mestres d'altres. Vale? No des del punt de vista de la mestra, la sàvia, Déu, no. N'hi ha un i punt, s'ha acabat. Tot lo de més són o persones que tenem un aprenentatge o fantasmites, terrenos.
Sí. Vale? Són més fantasmes els terrenos que els d'arriba.
Vale? Llavors, aquí, i que aquests causen molts problemes.
Molt bé.
Val? Llavors, moltes vegades jo als alumnes els hi dic, no? És que, bueno, vosaltres esteu aprenent aquí un curs, però amb els comentaris que es fan al migdia quan anem a dinar, pues aprenem tots de tots.
Sí.
I és fantàstic.
I es comparteixen l'energia.
I a més és un aprenentatge constant de coses, perquè potser jo faig això, però aquella persona és terapeuta d'una altra cosa.
Crec que sí, sempre pots anar trobant cosetes que dius, mira, això puc fer servir jo també.
Sí, no? I que t'agraden, i que t'agrada que et parlin, i bueno, és un compartir.
Molt bé. Un dels temes que sempre tenim per aquí oberts al programa és aquest dels fantasmes que estàvem parlant ara, però no dels terrenals. És el contacte amb el més enllà. Experiències dels oients, col·laboradors, investigadors de llocs misteriosos embruixats, amb energies especials. I com que sé que tu ets una dona molt sensitiva i que entens molt de tots aquests temes, m'encantaria saber el teu parer, la teva opinió. Què és la mort, Rosalia? S'acaba tot quan ens morim? O hi ha alguna cosa més després?
Mira, jo sempre dic, sempre que parlo, sempre, Susana, jo sempre que parlo, parlo des de les meves experiències.
Sí, sí, sí.
O sigui, no m'agrada parlar de és que aquell m'ha dit, és que l'altre hi sentit, no.
No.
Jo parlo des de les meves experiències. Per això a vegades me diuen, sobretot quan parlem de la mort, a vegades em diuen, però, a veure, no és normal que parlis amb tanta seguretat. A veure, jo no recordo quan em vaig morir l'última vegada, però quan aquests éssers venen i m'expliquen, me'ls tinc que creure.
Clar que sí.
Perquè, a més, són éssers que venen... O sigui, jo ja et dic que des de petita veig els desencarnats. Jo potser estic fent amb una persona un tarot i veig a darrere una persona. El que passa que no li estaré dient mira, tens a darrere una persona. Ja. Si m'ho pregunta, li dic. Però si no, bueno, són éssers que estan allà
sí.
i que segurament estan cuidant d'aquella persona i són guies. Però que realment, bueno, doncs no ho dius. Però són aquests éssers, i aquests éssers, quan jo, ja et parlo de fa molts anys, què passa? Que jo he sigut la preguntona, vull dir, els meus mestres sempre m'han dit, si no aixeca la mà la Rosalia, és que rebenta, perquè jo vull saber, vull entendre, a mi no em diguis que això és perquè és energia, no, digue'm per què es mou aquesta energia, d'on ve aquesta energia? I llavors em deien, no, si no fiques el dit
a la llaga,
no hi ha ta tia. Llavors, quan aquests éssers se m'apareixien, quan vaig perdre la por, doncs vaig començar a preguntar-los, qui sou, on esteu, què passa, i se'm presentaven gent doncs, de diferents educacions, dic educacions a nivell religiosa.
Vale.
Se'm presentaven éssers de molt diferent manera i tothom m'explicava el mateix. Per tant, tinc que creure que tothom em deia el mateix. I després això ho he anat comprovant també en més éssers que he estat veient, evidentment. Pues, a veure, tothom sempre em diu que la mort és com quan t'adorms i estàs en un somni. Vull dir, passes un portal, evidentment et venen a buscar uns éssers i et venen a buscar éssers que van marxar abans que tu.
Vale. Passat
però teus? La paraula que tothom em diu és pau. Pau. És la pau. És la pau. Vull dir, ja no hi ha patir, ja no hi ha totes aquestes coses que tenim aquí de ràbia, d'odi, de tot això, queda aquí, res d'això passa a l'altre costat. Per això quan hi ha persones que veuen desencarnats i diuen, és que està molt emprenyat, jo dic, jo no he vist mai un desencarnat emprenyat. Sí que l'he vist una mica angoixat, entre cometes, perquè quan es queden anclats aquí, ells volen marxar, no volen estar aquí, perquè ni pertanyen a aquest món ni pertanyen a l'altre. I llavors, doncs, el que volen és marxar. I moltes vegades som nosaltres mateixos amb el patir que els estem retenint.
Això et volia preguntar. Sí. Com els podem ajudar d'alguna manera a tornar a que vagin a on han d'anar?
A veure, a vegades...
Posant espelmes, posant la seva fotografia,
no.
Això ho fem al contrari.
Mira, espelmes, jo et dic que quan posem espelmes a persones que han marxat al lloc, o sigui, per exemple, a casa, crees una mena, entre això i el dolor, crees una mena de lligam, de llaç que es lliga a la casa. I després a casa comencen a sentir sorolls a les parets, que peten els electrodomèstics, val?
Vale.
No, espelmes res. Si vols posar flors, posa. Mira, amb ell, ni les flors.
Ja no fas res,
ni
ja
les
no
fotos,
està aquí.
Tant els hi fa.
Ja no està aquí. Quan tarden a marxar, Rosalia?
Mira, el bardo, que és el que es diu, se li diu aquests dies, en el que encara tenim la consciència com aquí, però sense el dolor d'aquí.
Vale.
Vale. Però la consciència, o sigui, encara té la consciència de que tu ets la seva filla, o de que tu ets el seu germà, o que... Pues, durant molts anys ha sigut 3 dies. Des de fa bastants anys jo he vist que això ha anat canviant i que els éssers estaven aquí sense estar encallats. I jo he comprovat que ara és una setmana, aproximadament és una setmana el que encara estem aquí, per resoldre tot allò que quedava energèticament per resoldre.
Vale?
Llavors, perquè clar, jo veia que estaven més temps del compte i pensava estar encallat, i no, em deien que no, que estaven encara fent un treball que tenien que fer aquí.
Vale.
I a partir d'aquí, pues, bueno, és quan ja marxen, però sempre hi ha una cosa que això m'ho han dit tots. Per temps que passi, mentre estan a l'altre costat, que no han reencarnat, pensa que la reencarnació, per lo que ells em diuen, són uns 100 anys, o sigui, 2 generacions aproximadament, eh? Però que mentre estan en aquest impàs, el lligam d'amor que hem tingut amb aquestes persones fan que quan nosaltres reclamem o els cridem, una part, no tot, una porció d'ells arriba a nosaltres.
Torni
i és allò que sentim a la vora, i és allò que quan pensem en ells els sentim propers. És perquè realment, però és pel lligam de l'amor, ni per flors, ni per fotos, ni per res d'això, ni que li facis misses tampoc, això amb ells tant els hi fa. Exacte. Però el lligam d'amor, que quan tu penses en ells pensis en aquell amor, amb aquell carinyo, amb aquelles vivències, per això d'alguna manera, mentre nosaltres estem vius i tenim vius amb el record i en l'estimació aquestes persones, estan aquí.
Molt bé. I els éssers que s'han quedat aquí, com dius tu, els podem ajudar d'alguna manera a que marxin? Que puguin...
A veure, a vegades és una mica complicat, perquè, què passa? Jo per explicar tot això vaig fer un taller de 4 hores, que faig un taller de 4 hores que es diu Hacia la Luz.
Molt bé.
Perquè, què passa? El problema és que tens que saber passar-los. Ja n'hi ha persones que han nascut així i que han nascut, bueno, doncs aquesta, diuen, gràcia, no? De poder passar éssers a la llum i de les maneres més senzilles a vegades.
Però jo t'ho dic de cara als oients, per exemple, però no les tenen a casa, per exemple, el més normal, el que tothom fa, que per almenys el que em diuen a mi, no és això, no, li han posat una espelma, doncs que sàpiguen que no ho estan fent bé.
No.
I
si
què podrien fer?
Si li volen posar una espelma, perquè realment a vegades l'humà és el que necessitem, això. No ells.
Sí, perquè vés-te'n a una església. Tranquil·la que estàs fent alguna cosa.
Vés-te'n a una església, un lloc neutre.
Vale.
Perquè llavors, bueno, aquella espelma t'ajuda a tu i, bueno, potser ajuda algú.
Vale.
Però realment no fas mal, no lligues res. Però realment el que necessiten quan aquestes persones tenen que passar, jo sempre dic el mateix, si tu no saps passar-lo o no estàs preparat per passar-lo, busca una persona que sí sàpiga fer-ho. Perquè passa una cosa... Ja saps que els baixos astrals estan sempre a la white, sempre. És un aquell que està traient el cap a veure on m'ho puc ficar.
A veure on te puedo meter.
Si tu no fas aquest traspàs correctament, pots obrir una porta d'on entri a l'altra i et confongui i et digui que és aquest ésser i no és, t'està enganyant. Per això jo sempre dic que desconfiem quan veiem el nostre pare, o somiem amb el nostre pare, amb el nostre amic, qui sigui, que d'alguna manera, bueno, ja ha marxat, però... que ens ve a veure allò que dèiem, és que m'ha visitat aquesta nit m'ha vingut a veure, però m'ha vingut a veure com fet malbé, o com jo dic, amb un ull penjant com a les pel·lícules. Ells mai venen a veure't així.
No.
Mai.
No.
Mai, perquè quan venen a veure't gairebé sempre venen amb la imatge de la seva millor època.
Sí, oi que sí?
Vull dir que hi ha persones que han mort molt deteriorades per una malaltia i quan tu la veus plena.
Els veus joves, els
i plena
feliços,
de llum,
els
i plena... Vents, exacte. Sí. Sí, però els baixos astrals sempre estan aquí, els dolents de la peli, com jo els hi dic, sempre estan aquí a veure si poden ficar el nas. Llavors sempre m'estimo més ser prudent i dir, bueno, si tu no estàs preparat o no saps fer-ho, no t'han ensenyat, busca una persona que el pugui passar i no et compliquis la vida, perquè a vegades per bona fe, per voler fer les coses, ens compliquem la vida.
I mentre no han marxat, ens estan veient a nosaltres?
Estan vagant. A veure, a vegades es veuen.
Fan una vida...
Però pensa...
al costat de la nostra, d'alguna manera, no sé.
Sí. No, quan es dutxem no
en
em veuen.
Vida?
Perquè hi ha persona que diu, i em veuen com vaig al vàter? Dic, no, dona, no, això no és així. No, ens veuen com llum, ens veuen amb energia, però realment no ens veuen.
Val.
El que passa és que, bueno, quan un ésser està enganxat, pot ser que estigui enganxat a la persona, o pot ser que estigui enganxat a la casa, o pot ser que estigui pululant por ahí, perquè pensa que a l'altre costat no hi ha temps. El que nosaltres contem com en temps, allà no existeix.
Vale.
Llavors estan, bueno, pues estan allà, el que passa és que, bueno, estan a l'espera de...
Val.
A l'espera que algú es passi. Llavors es troben amb persones, pues, com tu, com jo, com 50 milions que hi han, que tenen una llum una mica més forta. I què passa quan anem a un lloc on hi ha hospitals i tot això? Bum! Que automàticament notes la pressió.
Sí.
Aquells éssers que venen a dir-te, ei, que
aquí.
Tu brilles més i em pots ajudar.
Sí.
Llavors el que van buscant és que algú els ajudi.
Els ajudin. I llavors el que dèiem, no? Per ajudar-los buscarem una persona que en sàpiga.
Sí, sí, siguem prudents. Mira, el llibre aquest, que després en parlarem, el vaig escriure, no és un llibre de pòcimes ni d'històries d'aquestes, no. És un llibre advertència, anem a dir.
Sí. Sí.
Perquè els meus jefes, com jo sempre els dic, els de dalt, em van dir que tenia que escriure un llibre perquè la gent sapigués que la màgia, amb la màgia no es juga. Amb la màgia tens que saber tocar-la bé. I si no, no la toquis. No juguis amb
si
això.
No te la pots carregar.
No, no, és que te la carregues i te carregues la teva família i te carregues la teva vida.
Se't tira tot en contra després.
Clar, és que no pot ser.
Bueno, ara m'agradaria que ens expliquessis, no sé, alguna experiència, alguna canalització així ràpida, que en seguida parlarem amb la Núria i després parlarem del llibre. Alguna experiència, alguna canalització, algun moment que hagis tingut tu amb aquests éssers?
un que recordis.
Es pot donar una setmana aquí o més. A veure, jo...
No, i que llegeixen el llibre. Sí, però tu sí, fica'ns en una.
Mira, va haver una que va ser molt curiosa. Bueno, una.
Una
d'elles que l'explico en el llibre, que va ser d'un senyor que em va venir perquè s'estava ofegant i li volien punxar cortisona directa als pulmons, vale? El senyor va venir tot espantat, tenia un 80% dels pulmons fets malbé, que no treballaven, i clar, no podia ni caminar, s'ofegava, i bueno, va venir perquè li fes reiki, diu, Rosalia, a veure si tu em pots fer alguna cosa perquè no em punxin la cortisona. Bueno, vale. Li vaig dir, mira, no, jo mai prometo res perquè realment sóc un humano, sóc un manito de a pie. Llavors, bueno, pues, si els de dalt ens ajuden, pues, provem. Total, que em poso a fer-li un reiki i de cop i volta em diuen, perquè quan em poso a fer reiki moltes vegades baixen éssers que m'expliquen, són mestres normalment, eh? I llavors m'expliquen, bueno, pues, mira, aquest senyor li passa això, passa això, passa això. I me comencen a ensenyar, jo veig com fotos o com una pel·lícula, no? La vas veient, jo estic fent el reiki i estic veient una pel·lícula. I m'ensenyen un senyor molt semblant amb ell, un senyor fort, perquè és un senyor fort, molt semblant amb ell, molt senyor, i amb una dona molt flamenca, tipo Lola Flores, saps? Una així molt flamenca, molt ella, molt guapa, morena, que va darrere d'ell i ell li diu que no, que té la seva família. Sí. I aquesta dona la veig després amb una bruixa pagant-li que faci un treball. I amb aquestes, bueno, pues veig que fent-li el reiki veig els pulmons i li veig com tres taques negres a cada pulmó. I bueno... fas una extracció i començo a treure la taca negra. I quan començo a estirar la taca negra veig que és com una clau, un clau, pues, de, no sé, 7 o 8 centímetres.
Ai,
negre. Faig el mateix amb l'altre, el mateix amb l'altre, bueno, omplo d'energia.
Sí.
I em diuen que aquella noia li va fer un treball de màgia amb aquell senyor que era el pare d'aquest xicot, i que el pare era molt fort energèticament i se'l va menjar el fill. Llavors jo li vaig comentar, això em diuen que et ve dels 7 anys aquest ofec. Diu, sí, diu, va ser quan vam canviar, perquè aquesta família, què va fer aquest senyor? Van canviar de poble, de lloc de viure.
Perquè estigués més bé i tant.
Perquè, no, perquè el pare deuria voler posar terra pel mig, sí, per aquella dona, sí, que no el deixava en pau.
Vale, vale.
I llavors diu, sí, diu, quan vam canviar de poble va ser quan a mi em va agafar això. Dic, això em diuen que sobre els 7 anys. Diu, sí, doncs és cert. O sigui que aquest home estava tota la vida, des de 7 anys, amb el ventolín, amb l'ofec, per un treball que li havien fet al pare. Llavors vam agafar, vam treballar la cosa. Avui en dia, bueno, ja fa temps d'això, eh? Però avui en dia te puc dir que l'home fa gimnàstica, camina per la muntanya, ara té un 80% vàlid, perquè hi havia una mica que això no s'ha pogut
recuperar. Sí, que ja no recupera.
Però bueno,
canvia molt, vale? Canvia molt.
Però imagina't tu una cosa que se li havia fet al pare, però el pare, com que energèticament era fort, se'l va menjar el fill.
Se li va carregar el fill.
Sí, imagina't.
Com que amb ell li va fer d'alguna manera escut, rebot, i s'ho va anar, va anar, sí, cap al, sí, nano.
Per això a vegades moltes mascotes... A veure, quan s'han vist tants gossos amb tumors?
Ja, ja.
No, però és perquè hi ha enveges que se'ls envien als amos, o energies que envien i se'ls mengen els animalets.
Se'ls carreguen ells,
sí,
però ja estan més dèbils.
Uh-huh.
Abans de passar ja a parlar amb la Núria, et volia preguntar una miqueta sobre els àngels. Ja que parlem de desencarnats, de dolents, de tal, no, parlem una miqueta dels bons.
Bueno, els bons, els àngels. Jo sóc angiòloga i tot el que faig,
tot és positiu,
faig,
jo ho sé.
No, que tot ho faig amb,
ah, vale,
amb ells o amb mi. Molt digues
bé,
com vulguis.
Tens la seva ajuda.
Si jo faig una neteja, són ells realment els que netegen. Jo ja et dic, jo no tinc la força que tenen ells.
Vale.
Llavors, ells sempre hi són amb mi. I faci el que faci, jo estic tirant un tarot i tinc el meu altaveu que li dic. Jo sempre dic, tinc un altaveu, vale? I l'altaveu és el que em parla. És una entitat angèlica, evidentment.
Molt bé.
O sigui, tot el que faig ho faig a través d'ells. Ells són amor, ells són llum, ells... Bueno, pues, són una ajuda real. Perquè jo quan vaig començar a fer conferències...
Sí.
Jo no tenia cap intenció, com t'explicava abans, de fer conferències. Jo estava molt a gust treballant a casa meva, al meu xiringuito, com jo li deia, i realment no tenia cap intenció. Però ells van ser els que van començar a dir-me que estaven cansats de que la gent pengés quadrets i de que la gent tingués figuretes. Ai, que maco, mira quina figura més maca, però que no els utilitzaven.
Vale.
Són energies creades per ajuda del ser humà. Ah. Si l'ésser humà no els utilitza, no tenen raó de ser.
Molt bé.
O sigui que tenim que utilitzar els àngels. Els arcàngels són els que estan més propers a nosaltres.
I com ho hem de fer?
Parlar, com si parles amb mi. O sigui, jo si necessito, bueno, pues, algo, pues, li demano. Amb un escrit que vaig llegir, que va dir, vayan a los ángeles de esta señora que lo solucionan todo. Bueno, vale, en pla de conya. Pues sí, no ho solucionen tot, però si te donen un cop de mà en moltes coses,
sí, i tant que sí.
És un aport d'energia extra que tens en moltes coses. A veure, és cert I això moltíssima gent ho ha comprovat. Tu t'has buscant un apartament o tens que anar a buscar un aparcament i vas demanant un aparcament als Àngels o a l'Energia i quan arribes veus pum, un que surt.
Sí, 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 sí.
I jo llavors començo a fer petons, guapos.
Perquè d'alguna manera, mira, jo això ho faig amb el Reiki, no? Per sí. exemple, jo també crec amb els Àngels, sí. però d'alguna manera amb el Reiki, no sé, funciono més.
Sí, jo també, una. També els utilitzo.
Llavors et volia comentar això, d'alguna manera, com, tal com hi ha Déu, jo què sé, Jesús, Buda,
sí, mestres.
D'alguna manera, jo crec que els Àngels també d'alguna manera poden ser això, poden ser una energia que els hem posat un nom, unes aletes,
sí.
un
però això ens ho
per identificar.
A veure,
no?
la imatge que tenim dels Àngels són perquè tots nosaltres, com a mínim els que estem aquí, i potser molts dels que ens escolten, pues estan educats al catolicisme. Mm-hmm. Clar, la imatge que ens ha donat l'Església dels Àngels és això, però realment els Àngels són una energia. Uh-huh. Vull dir, no té ni ales, ni túnica, ni res.
I per què li posem aquestes ales?
Pues perquè ens hem educat veient aquestes ales. Què passa? Si tu veus una energia en moviment, tu no saps el que és. Uh-huh. Si en canvi veus una energia en moviment i a dintre veus un ésser amb túnica i amb ales, dius, un àngel. Llavors, ells sempre se'ns representen de manera que nosaltres els puguem reconèixer.
Els puguem reconèixer.
Exacte.
Molt bé.
Per això passa igual amb els mestres són energies. Uh-huh. I en canvi, avui he estat fent un treball i se m'ha presentat un mestre budista, però bueno, i m'ha donat una informació per a aquella persona.
Adiós.
Però aquell mestre budista no tenia cap túnica, era una energia, punt.
Però tu has captat que era...
No, clar, és que ell se m'ha mostrat d'aquesta manera perquè jo l'entengués.
Vale.
Perquè si no, l'humà necessitem imatges.
Sí, i llavors relacionem i sabem, és això,
és
o això, és l'altre.
Clar, però si no ho sabem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, de moment jo sé que passes que fas constel·lacions familiars. Que
no, constel·lacions familiars al Ramon,
és el meu home. És el Ramon? Veus, doncs un dia parlarem amb el Ramon.
Uh-huh.
Quan tu vulguis.
Val, doncs mira, això no ho sabia, pensava que era ella, veus?
No, això és ell.
Ja et donava més feina.
No.
Bé, doncs fas cursos, fas tallers, fas xerrades, sí. però com que ara seguirem parlant amb el uh-huh. llibre...
Molt bé.
En seguida tornem a parlar amb tu.
Molt bé.
Si vols comentar alguna cosa a la Núria o algú, tens micròfon obert, eh?
Molt bé.
Vinga, fins ara,
aquí estem.
Les set llunes.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades al carrer dels Banys 166. Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Doncs mira, Rosalia, et presento la Núria Dalmas, sots directora de Centre Namasté de la Garriga, els patrocinadors d'aquesta nou programa i que cada setmana viatja amb nosaltres per oferir-nos i presentar-nos totes les teràpies del centre. Rosalia, Núria, Rosalia.
Hola,
encantada.
Un plaer escoltar-te.
La Núria és professora de Tai Chi, mestra de Reiki, amb això teniu que coincidiu. Sí. Bueno, jo també coincideixo, ho haig de dir. Sí. Massatgista, quirúrgic massatgista, fa tapping i meditació, que és justament d'això del que ens ve a parlar avui, de la meditació. Molt benvinguda, Núria.
Hola, molt bona nit, Susana, i a tots els oients, i encantadíssima de tornar a pujar a la nau.
Un plaer, ja saps que per mi és un plaer tenir-te aquí al meu costat. Sempre ens portes algun company, però avui vens una miqueta soleta. Però soleta del tot tampoc. Hem de dir que tenim a l'Ester per aquí, eh? Ah, ha vingut una Ester de públic.
Sí.
Què més?
Doncs
què
mira,
més?
Vinc soleta perquè la meditació és una activitat que imparteixo jo mateixa.
Molt bé.
A Namasté els divendres, de 8 a 9, oferim aquesta activitat,
activitat.
Exacte, que és gratuïta i oberta a tothom.
Molt bé.
Atents oients, anoteu les agendes. Doncs divendres de 8 a 9 del vespre podeu meditar gratuïtament de la mà de Núria del Mas, que us indicarà com fer-ho pas a pas. I jo, Núria, m'apuntaré, que ho sàpigues. Però, Núria, tots ens hem sentit a parlar alguna vegada de la meditació, però molt sovint em trobo amb gent que creuen que meditar és quedar-se en blanc per rebre missatges i el diuen, el primer pas és que ja no el puc fer. Quedar-me en blanc és que és impossible. Jo sempre els explico que per meditar ja ho estem fent d'alguna manera quan parlem amb nosaltres mateixos, quan en qualsevol moment del dia, no, ens escoltem a nosaltres mateixos, ja estem meditant. Però millor explica'ns tu, que ets una mica més experta, una mica més entesa, què és la meditació?
Bé, això és la pregunta del milió. Perquè avui en dia sentim molt aquesta paraula, meditació, meditar, etc. I està clar que meditar calma, meditar centra, sí. Però realment hi ha moltes definicions del que és meditació, moltes definicions també doncs, orientals i occidentals. Llavors, segons diuen els mestres, meditar és indagar amb el que ens fixem. Que vol dir com percebem les coses del nostre entorn. També és una tècnica, un mètode per modificar i gestionar la ment, deixar tendències positives a la ment. Bé, a la fi es tracta d'estar més presents i més, amb més atenció amb el que ens passa doncs, en el dia a dia.
Molt bé.
És agafar més força mental. I una cosa que ve arrel del que has comentat, de que meditar és deixar la ment en blanc,
sí.
Hi ha un... mestres que alguna vegada han comentat, diu si es tracta de deixar la ment en blanc, una taula és una molt bona meditadora, perquè no està sempre en blanc, no té la ment en blanc. Llavors, doncs, bueno, es tracta de més arribar a aquest punt d'aprendre a gestionar la ment i aprendre a fixar-nos.
Molt bé. Llavors, quan hauríem de meditar? Per quins moments ens ho aconselles? O a qui ho aconsellaries? Per quan?
Doncs mira, a tothom.
Us ha de preguntar ja?
Sí, a tothom. A tothom, a totes les persones, perquè bàsicament el que volem tots és ser més feliços, tenir més felicitat, perquè ser feliç és el que ens interessa. I ens podem fer preguntes que ens tenim que contestar nosaltres mateixos i que és quina és la meva intenció al meditar, què espero de la meditació. I la realitat és que el fet de que ens asseguem a meditar no farà que la nostra vida, la vida sigui meravellosa, sense problemes, sense assumptes per resoldre, sense motius per plorar ni d'estar tristos. La meditació no canviarà res d'això. El que sí succeeix és que quan practiquem meditació, aquesta ens ajuda a enfrontar aquestes situacions i problemes. És una eina que podem utilitzar per contactar amb el nostre ésser més profund, perquè l'objectiu és viure des d'una altra perspectiva.
Molt bé. I per què exactament, què és el que passa conscientment o inconscientment quan meditem? Quins beneficis ens aporta? A part de tot el que estaves dient, que ens calma, que ens farà fixar més.
Doncs quan meditem ens n'adonem de coses que normalment en el nostre dia a dia no acabem de veure.
De veure-les.
Se'ns posen per davant. Llavors podem experimentar a través de la meditació que la clau per poder gaudir d'aquesta vida, d'aquest pas per la Terra, està en la nostra ment i no en l'exterior. I això és bàsicament quan t'atures. Quan t'atures i observes. Perquè en aquesta societat que estem vivint estem massa ocupats amb les percepcions sensorials dels sentits, la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust, estem bolcats escoltant aquestes sensacions, a percebre aquestes experiències sensorials, i l'efecte d'aquestes experiències és tenir dolor i tenir plaer. També ens podem adonar que cada dia tenim una mitjana de 60.000 pensaments.
O sigui, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Oïda petita.
Vols dir que t'hi caben?
Van venint. Simplement és observar. A vegades el que fem...
Alguns van directe a la paperera, altres es deuen guardar el disc.
Exacte. Vull dir, podem fer, quan ens aturem, podem observar i ens n'adonem que jo no sé el pensament que em vindrà d'aquí 30 segons, un minut, dos minuts, o sigui, no ho sé, sinó que venen. I és simplement amb l'observació, amb aturar-nos i observar. I un savi oriental, que va extendre la meditació per Occident, Ahanchak, deia: no diguis que no tens temps per meditar. Si tens temps per respirar, tens temps per meditar. La meditació és tan important com la respiració. Si no ets conscient de que el teu alè entra i surt del teu cos, és perquè vius molt lluny de tu mateix. Aparegui el que aparegui a la teva ment, senzillament observa-ho.
Doncs tindrem que observar-ho, eh? I on ens recomanes que meditem? Perquè fa falta algun lloc especial? Jo t'haig de dir que les meves primeres experiències les feia, van dir, bueno, doncs quan vagis a dormir, llavors aprofites aquell rata... Em quedava dormida.
Clar, sí.
Em quedava dormida. Mm. Llavors ja vas aprenent, doncs mira, santa de terra, així, em sembla que estic més conscient, sembla que estic... Mm. On ho hauríem de fer?
Doncs, aviam, si ens estirem per abans de dormir, volem fer meditació, està bé, perquè calmem el cos, es relaxa, la ment es relaxa, però per fer meditació i per anar més enllà, podem meditar, doncs, amb un coixí de meditació, amb un zafú, amb una banqueta de meditació, sentats amb una cadira. L'únic requisit és tenir l'esquena el més recta possible. Exacte. Inclús després, quan anem agafant pràctica, podem meditar mentre caminem, o quan fem cua a la botiga, o esperem el tren, o fins i tot quan estem en el cotxe i ens trobem aturats amb una retenció. Ho recomano, eh?
Ens relaxarem i no se'ns farà tan llarg.
Exacte, oi? Sí, sí, sí.
Bé, i tothom pot meditar?
Tothom pot meditar, i tan sols tenim que voler-ho.
Molt bé, doncs llavors tothom pot venir els divendres a les activitats de les meditacions gratuïtes al Centre Namasté de la Garriga, els convidem a tots. I en què consisteixen? Com les feu? Què fem?
Doncs
què,
mira,
farem?
Què farem? Doncs el que comencem és fent una petita relaxació del cos perquè la ment també es relaxi. Després observem els nostres pensaments i el que succeeix a l'estat amb el que estem, sense jutjar, simplement observar, fer d'observadors. Després fem petites reflexions de com funciona la nostra ment i després acabem amb una meditació guiada.
Molt bé. Doncs em sembla, Núria, que coneixerem els oients algun divendres d'aquests. Doncs a mi ja m'has animat a venir. Però ara, per acabar, i com sempre, ens recordes com es poden posar en contacte amb vosaltres els oients i la web de Centre Namasté la Garriga?
Doncs mira, la web és namastelagarriga.com i el Facebook és Namasté Centre.
Molt bé. Jo sempre dic Centre Namasté. És Namasté Centre? Ho dic malament o no?
És centre de Namasté.
Vale, gràcies.
Ho dic bé.
Moltíssimes gràcies, Núria Dalmas. Ha estat tot un plaer viatjar amb tu. T'espero la setmana que ve, però no marxis encara, eh? Que si vols preguntar-li alguna coseta a la nostra convidada, la Rosalia, ja saps que pots fer-ho, eh?
Ja m'han agafat ganes, eh?
Sí?
Doncs sí, moltes gràcies.
Doncs vinga, ara et deixem preguntar-li alguna
cosa. Jo, si em permeteu, el que ha dit Núria, és molt, molt, molt important aquesta activitat, molt.
La meditació.
A vegades jo faig meditacions angèliques, sí. I també un cop a la setmana allà a Badalona les fem, i quan a vegades ve algú i et pregunta, bueno, però com puc connectar jo amb els àngels, com puc contactar? Meditant. Perquè és que la meditació és molt important. Vull dir, la gent no sap lo important que és fer meditació. El trobar aquest equilibri, el teu centre. A més, energèticament, el canal que tenim tots, perquè tots estem connectats, sí. Som energia, quan tu fas aquestes meditacions es neteja aquest canal i tu agafes unes connexions, agafes, bueno, doncs un sentit, primer, de l'estar present, aquí i ara, com ésser humà, però també com ésser espiritual i com ésser especial, perquè tots som especials.
Que sí.
Llavors, per tot tipus d'activitat que tingui que veure amb l'energia, és molt, molt, molt important. O sigui que em sembla fantàstic que aquí tingueu aquest centre, que la Núria faci aquestes meditacions, i li recomano a tothom, de veritat.
Aviam si divendres tens ganes i t'acostes.
Perquè
anem totes juntes.
És fantàstic, és molt important. És una cosa que no costa de fer.
No costa.
És una disciplina. Sí, és fer, sí, agafar sí, una mica la disciplina de fer-ho, i més si vas a un centre o un lloc perquè no tenim temps.
No tenim temps. Tens l'excusa de, oi, no m'he recordat. Clar. Ai, ara
o a casa no em deixen, o a casa no em deixen, o a casa em molesten. Pues tenint un lloc on anar i que tinguis una persona que pugui guiar-te en una meditació, això és fantàstic.
Molt bé. Donem pas al Centre Namasté i seguim en seguida.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades. Al carrer dels Banys 166, Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Taures, crancs. Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Bé, doncs seguim parlant amb la Rosalia i Núria, ja ho saps, si vols comentar alguna coseta aquí.
Gràcies.
Rosalia, com i d'on va néixer la idea d'escriure No és fàcil ser bruja?
Bueno, la idea no va ser meva, perquè jo, com abans et comentava també, no sóc escriptora.
Vale.
O sigui, jo a tot aquest llibre ha estat gravat, parlat,
uh-huh.
I un amic meu, que és periodista,
s'ha dedicat a plasmar-ho.
Llavors, sí.
Vale.
José Rodríguez, que és el que s'ha currat tot el que és posar un paper i donar-li forma. A veure, 4 anys abans de sortir el llibre,
uh-huh.
Per les nits van començar, bueno, pues a donar-me la vara, i amb tot el carinyo, dic amb tot el carinyo del món, pues els éssers de llum, tots els mestres venien per la nit, tens que explicar tot això. I el que va fer realment que jo m'hi posés a fer-ho, va ser que em va venir a la consulta una nena, van començar a vindre'm a la consulta nens, bueno, pares, evidentment, uh-huh. amb nenes de 14 anys, amb nens de 15 anys, que havien estat jugant amb la Ouija.
Vale.
I em venien amb uns marrons, però al·lucinants, vull dir, em va venir una nena, que aquesta nena era, bueno, que no s'aguantava dreta. No s'aguantava dreta perquè tenia tanta por que havia deixat de menjar, només volia estar al llit tapada, aterroritzada. Ostres. Però és que a més no volia explicar el que li passava, perquè, clar, els dolents li deien que si deia alguna cosa matarien a la mare.
Ai, ostres, pobreta.
Llavors aquesta nena, què passa? Que a escola, ja ho diré,
professor?
A l'institut, quan feien mitges parts i això, jugaven a la Ouija. Aquesta nena és sensitiva. Perquè, clar, el que és sensitiu és el que es menja el marró.
El que s'ho carrega.
Què passa? Que aquesta nena, doncs, quan va plegar d'escola, se'n va anar a casa seva, i aquesta nena viu en una casa que són 3 pisos.
Mm-hmm.
I a dalt de tot té feta una guardilla d'aquestes, amb que té el quarto de bany i el seu dormitori, molt guapo. Doncs, clar, ella estava secant-se el cabell amb el secador i va veure pel mirall que a la finestra del tercer pis veia una dona que estava allà mirant, una dona amb el cabell llarg. Morena, clar, es va espantar, va llançar això, diu, vaig deixar anar el secador, diu, i me'n vaig anar cap a baix, però no va dir res. El dia següent la nena...
Estic pensant en el tercer pis, a la finestra.
Sí, 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 a la finestra, per això t'he dit al tercer pis.
O sigui que no et podia estar revenjant, no, ni ninguna escala, ni ninguna cosa.
Llavors, a la nit següent, quan la nena es va posar al llit, diu que va veure a la seva habitació físicament una dona molt guapa, amb un cabell llarg negre i vestida de blanc. I aquesta dona li va dir: si no vols tornar-me a veure, posa sal, punxa't una mica de sang i tira la sang a dintre de la sal i ho poses sota el llit.
Sí.
Què va fer amb això? Va obrir un portal.
Sí.
Va obrir un portal i per allà es va colar de tot. Clar, la nena veia els foscos, veia gent volant, veia, bueno, doncs gent amenaçant-la, sentia veus per la nit. La nena no explicava res, però cada vegada tenia més por, fins que va arribar un moment que no podia més i només feia que plorar, no volia menjar. Bueno, doncs quan m'ho van portar, jo vaig fer fora la família i li vaig dir: mira, digue'm el que en tinguis que dir, parlem, perquè no tinguis por, que no et faran res, tots són amenaces però no et faran res. Llavors la nena va ser quan em va explicar tota aquesta història.
Vale.
Clar, em va venir aquest cas, vam tenir que netejar la casa, la mare, sí, amb ella, vull dir, una història.
Sí, sí, sí.
Però bueno, després em ve un nen també, 15 anys, la mateixa història, i allò ja va ser allò de dir: ostres, es té que explicar realment que la Ouija no és un joc. Ho venen com un joc, però no és un joc. Que el que entra per una Ouija són baixos astrals, no és ni el cosí ni l'avi. Els baixos astrals llegeixen la nostra ment.
Que no saps exactament en què... Bueno, seran els baixos astrals, no? No, sí. Vull dir-te que no. Però que no saps en què t'estàs connectant. Aquest pot quedar, aquest pot després estar allà amb tu.
És que està obrint una porta.
L'obres, però com el tanques, no?
Llavors, clar, molta gent diu: ah, és que li doneu massa importància a la Ouija, perquè la Ouija... No, cuidado amb la Ouija.
Sí, sí, sí,
eh?
És una porta.
Cuidado.
Sí, sí, sí.
Cuidado.
Nosaltres que... en el programa moltíssimes vegades ho estem recomanant.
La pots fer 50.000 vegades i no passa res, però pot passar que una bueno, que et passi. Sí. Jo sempre explico un cas que per mi ha sigut el més fort que he vist a la meva vida, i he vist coses, eh? Però uns nanos que estaven a la cuina fent la cuija i que va sortir un ganivet i es va clavar al marbre. Va travessar el marbre. Van tenir que canviar la placa de marbre perquè no van poder treure el ganivet.
Ai, ostres.
Sí. Vale?
És impossible, físicament és impossible.
No, físicament és impossible. Ja pues, veus. Ho he vist, eh? Vull dir, no me l'ha explicat.
No, ja.
O sigui que per això et dic que... I això va ser el que d'alguna manera va fer que comencés, bueno, pues a fer aquest llibre, ja et dic, un llibre advertència, no per agafar por, encara que tinc gent que diu me l'he llegit a trossets perquè em feia por.
Sí que ho diuen, sí. Jo m'estic trobant ara amb el meu.
I una noia que em va dir, diu, mira, Rosalia, m'emporto el llibre però arrenco la tapa perquè aquí em fas por.
Oi, no, però si estàs la mar de maca aquí.
Bueno, perquè estic vestit tal com em vesteixo per Sant Joan.
Sí?
Perquè jo no soc de túniques ni de coses d'aquestes. Però és que quan els éssers que em van donar, els mestres, els jefes, com dic jo, que em van dir com tenia que fer el llibre, em van dir com em tenia que posar la portada i com es tenia que dir el llibre. Perquè clar, quan vaig començar, ai, pues no posis això, posa que movent energia o algo així, no, si és que m'han dit que té que ser així.
Clar que sí.
Perquè és un llibre que té que fer respecte. Jo ho veixo, mira, jo no jutjo. Quan els mestres em diuen algo, jo, ale, ja està.
No.
I llavors, pues aquí està la història. Aquí està la història de fer aquest llibre, que llavors, clar, vaig explicant en el llibre, pues què pot passar si fas això, què pot passar si fas això, quins són els éssers foscos, quins són els éssers de llum. Evidentment no podíem parlar d'això.
Dones consells de la màgia, també.
Dono consells de màgia, no. Com fer coses, i després, això és mitja part del llibre.
Sí.
I l'altra mitja part del llibre són casos, pues, com tu, que has viscut, i que els explico, pues, perquè la gent que es vegi reflectida en aquests casos diguin, mira, no sóc un gafe, realment això es pot treure, i no tinc que viure tota la vida amb aquesta història.
Poden tenir alguna resposta que ens agradi en aquest programa.
Exacte.
Rosalia, ens queda moltíssim per explicar. El llibre, recordem, No és fàcil ser bruja. Que el busquin, que el llegeixin, que els agradarà molt. Home, por. Vius les històries, les veus i
llegeixen la dia.
Les sents, això mateix. Jo és que els estic dient als meus lectors. Digue'ns a la web o del centre AGNA, sí. Que segons estàs tu, Associació AGNA, oi?
Sí, és associacióncentroagna.com, és la pàgina web.
Vale.
I
el centre està a Badalona.
A Badalona, sí.
Per qui vulgui trobar-te o veure't. En la web podeu xafardejar tot el que
Exacte.
Fa la Rosalia.
I també em poden trobar al Facebook el meu nom, Rosalia Zavala.
Molt bé. O sigui, doncs que... Rosalia, em sap molt de greu no poder tenir més estona, m'ho estic passant molt bé amb tu. Saps què farem? Buscarem per fer la segona part de l'especial Rosalia.
Molt bé. Val? I una cosa que referent a les meditacions, dic que abans de Nadal vaig treure un disc de meditacions angèliques que es diu Àngel Solar i que és per connectar amb els àngels. És un disc de treball.
Molt bé, doncs vinga, ja ho trobarem per la web. Molt bona nit a tothom, ens veiem la setmana que ve, ens escoltem.
Centre Namasté us ha ofert aquest programa.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens alegrarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons, doncs tornem al planeta Terra.